Doncs sona la mar de bé, aquesta dona, Amber Bain, i el seu projecte de Japanese House, amb aquest primer àlbum, com dèiem, d'estudi, que va aparèixer el passat diu, que es diu God at Failing. Una nova oportunitat tindrem, després de les 11, d'escoltar la veu, precisament, d'aquesta cantant britànica. En marxa el Consell General dels Joves. Recordin que estem apareixent només, bé, ho recordin, si ens estan escoltant és perquè ja ho saben, que estem apareixent estrictament per AndorraDifusió.ad perquè Ràdio Nacional i Andorra Televisió els estan oferint precisament l'espai del Consell General dels Joves. Un Consell General dels Joves que doncs, desenvolupa 6 punts de l'ordre del dia, la modificació de llei del Codi de la Circulació, també una proposta per la millora de l'eficiència en la gestió de línies i autobusos públics, una proposició de llei en contra de la discriminació sexual, una altra per la implementació d'energies renovables als edificis públics, una altra per la conservació dels boscos i una altra per a l'utilització del bioetanol com a carburant en lloc de combustibles més contaminants. S'està desenvolupant ja aquesta sessió des d'un quart de 10 del matí. I nosaltres d'aquí una estoneta rebrem a la Jonaina Salvador en l'espai precisament de el Toi Toi Toi. Avui parlant precisament sobre la figura del baríton, el paper del baríton, la veu masculina amb una tessitura ubicada entre el baix i el tenor, precisament en òpera i en teatre musical acostumen a fer o el paper de dolents o el d'homes poderosos. En la formació habitual de cors de veus mixtes, els barítons s'inclouen a la corda dels baixos. Quan la veu es divideix en cors de veus greus, s'utilitza el terme de baix o baríton per designar aquesta subsecció, o més aguda o baix, simplement baix pels més greus. Hem tingut fa pocs dies la presència de Bryn Terfel, aquest doncs, extraordinari baríton que ens ha volgut visitar en la temporada de música i dansa a Morabanc, i amb la Jonaina vam dir per què no parlem dels grans barítons de la història, perquè doncs, ho vam fer amb sopranos, n'hem parlat també molt de tenors, doncs valdria la pena també poder fer-ho sobre els barítons, aprofitant, com dèiem, aquesta qüestió de la vinguda precisament del Bryn Terfel, aquest baix baríton galès. Però abans m'agradaria parlar-s'hi d'un polític, un dels polítics més prestigiosos que hi ha hagut a l'Europa del segle XX i que va morir assassinat. Estem parlant d'Olof Palme. Va néixer a Estocolm i va morir a Estocolm, va néixer el 30 de gener del 27 i va morir el 28 de febrer del 86. Sortia amb la seva dona, Lisbeth, precisament del cinema. Un 28 de febrer del 86, eren quarts de 12 de la nit, tornava amb la seva dona, en aquell moment era primer ministre, i resulta que en la seva manera habitual d'acostar-se a la gent, doncs no portava a guardaespatlles. I resulta que es va acostar un senyor a ells i va disparar a boca de canó sobre l'esquena de Palme, que va morir al cap de pocs minuts. Mai no s'ha sabut l'autoria del cas, hi ha hagut múltiples teories i moltes rastrejaven un mòbil polític darrere aquest magnicidi. Si la primera detenció apuntava a grups d'extrema dreta suecs, posteriorment van dir probablement que era una branca del Partit de Treballadors del Kurdistan o dels serveis secrets sud-africans de l'apartheid, perquè ells s'hi havien enfrontat molt. Era un home d'amplíssim prestigi, es va posicionar d'una forma molt clara cap a la defensa dels drets humans, cap als països i solucionar problemàtiques de països del tercer món, qüestions com la democràcia, el desarmament, una persona realment respectada. I, com dèiem, va ser tot un cop a la consciència mundial aquest assassinat. Un assassinat que hauria prescrit el 28 de febrer de 2011 al passar 25 anys de la seva comissió, però uns mesos abans, el 2010, el Parlament suec va decidir suprimir la prescripció dels delictes més greus, entre ells l'assassinat, evitant precisament aquest judici. I ara deixi'm que situï aquest apunt que avui fem per ordre, com dèiem, de la Bibiana, que no la tindrem amb nosaltres fins que acabin les eleccions, però volem mantenir aquesta reflexió sobre una cosa que ens cridi l'atenció i ho farem en aquesta hora. Stieg Larsson, periodista suec, traspassat ja, autor de la hipervenuda trilogia Millennium, va consagrar la seva vida a un objectiu: investigar precisament els moviments de l'extrema dreta a Suècia i els seus possibles vincles amb l'assassinat d'Olof Palme, com dèiem, al febrer de 1986. Més de 30 anys després, el també periodista John Stoklasa li va agafar el relleu i ara assegura en el seu llibre Stieg Larsson, el llegat, que ha trobat el culpable. Ho explica en el llibre Stock Lassa, que va continuar les investigacions de Larson quan va topar per casualitat amb l'arxius dels creadors de les aventures de Lisbeth Salander i companyia. Precisament, Olof Palme, com dèiem, tot un referent de la socialdemocràcia europea en plena Guerra Freda, pacifista compromès amb el Tercer Món, lluitador contra el règim de l'apartheid, va morir en aquestes circumstàncies que van dir. Per tant, un home que es mullava i, per tant, d'enemics no li faltaven. Ell, Stock Lassa, va dir que Olof Palme va ser l'estadista més gran del segle XX. Famós també a tot el món, va voler desafiar les superpotències com els Estats Units i la Unió Soviètica i es va crear molts enemics fora de Suècia, però també dins de Suècia. Com dèiem, les investigacions connectaven primer amb grups d'extrema dreta. Allà, Larson havia fet molta feina d'investigació. Fins i tot la policia va detenir dos sospitosos. Un d'ells fins i tot seria condemnat en ferm, però finalment tots dos van quedar en llibertat. Les investigacions per la mort de Palme mai van arribar a bon port. Larson va morir sense acabar la seva feina i John Stock Lassa ha assumit el relleu. Segons assegura, va completar la tasca fins a descobrir qui va ser l'assassí d'Olof Palme. El resultat d'aquestes investigacions de Larson i Stock Lassa és un llibre escrit en forma de novel·la negra amb conspiracions, personatges i situacions que semblen, com dèiem, trets d'un relat del propi Larson, però Stock Lassa diu, malauradament, són reals. L'assassí, que Stock Lassa identifica amb un nom fals, està assabentat precisament del resultat de la investigació i això ha obligat en el periodista a partir d'ara a portar protecció, a portar guardaespatlles, però creu que en un termini de 2 anys com a molt el cas Palme quedarà resolt. Stock Lassa ha manifestat ser qui va matar Olof Palme i ho escric al llibre, però al final ha de ser la policia i la fiscalia que diguin aquest és el culpable d'haver assassinat el nostre primer ministre durant els anys 80. Considera que encara hi haurà 1 o 2 anys de preparatius, de diligències i per estar realment preparats precisament per oferir la solució en aquest crim. Com veiem, la literatura precisament en el servei, en aquest cas, de la vida real. Amb aquesta situació, els arxius de Stieg Larsson poden resoldre el crim, precisament, d'Olof Palme.